Hem analitzat i hem comentat moltes coses del que va suposar la Dana d'octubre i de novembre, de com ha sigut la solidaritat en València, però també de com ha tingut unes conseqüències així a la província de Castelló. En algunes han sigut negatives i en altres han ajudat, per exemple, en clau pues, investigadora en punts destacats de l'entorn natural de la província. I en aquest cas parlem del parc natural de la Serra d'Irta i en un espai no molt conegut, no es veu, però sí que té algun resultat, especialment en llocs també molt pintorescos d'aquesta zona. Tot el món coneix més o menys la Torre Badum, ahir al terme municipal de Pinsco, en aquesta part, podríem dir més no del parc natural. El que segurament molta gent no sap és que baix es amaga un riu subterrani i una eixida de connexió amb la mar. Volem veure què és el que s'ha treballat i què és el que s'ha vist després d'aquesta dana en aquest punt en concret, i ho fem en la gent també tant del Parc Natural de la Serra d'Irta, que ja tenim a l'altre costat a Vicent Castanyer. Vicent, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com també a una de les persones que ha estat investigant i també indagant respecte a aquesta qüestió, com és una docent des del Departament de Geologia de la Universitat de València, com és Ariana Renau. Ariana, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A tu primer, com a experta, suposo que has estudiat tot aquest riu subterrani, aquestes cavitats ahí baix de Torre Badum. Des de quan es té constància d'aquest aqüífer ahí a aquesta zona?
Pues mira, la veritat és que n'hi ha constància des de fa moltíssim de temps. Encara que investigant, pues s'has començat a investigar al final del segle XX. Sí que és veritat que volia puntualitzar que, bueno, no sé si la tenen conscient, però, bueno, la província de Castelló, al 100%, la seva aigua que s'utilitza per a agricultura, per a o ramaderia, per a urbà i per a industrial, procedeix de les aigües subterrànies. Aleshores, les aigües subterrànies és un recurs que realment és importantíssim per a nosaltres. Aleshores, en el lloc de la que estem ara de parlant, que és la Serra d'Irta, aquest és el contacte d'un gran aqüífer que fa contacte amb la mar. Aquest gran aqüífer sí que és veritat que encara que té unes característiques que l'aigua que té dins de l'aqüífer es meneta per grietes de dissolució, perquè és un aqüífer càrstic, sí que és veritat que ahir no s'ha pogut observar en cap riu subterrani. En tenim un riu, però un lloc on podem passar en barques, com per exemple el que podem observar en un aqüífer molt similar, que és el que està a la província de Castelló. Però bueno, aquesta aqüífer és grandíssim, té unes dimensions espectaculars, parlem sempre des del punt de vista de la nostra regió, i sí que és veritat que encara que ara estem estudiant-lo, jo en particular en aquest moment no estic, però tinc companys que sí que ho han fet i ho estan fent, sí que és veritat que en l'època dels moriscos i dels pirates, tota aquesta època, n'hi ha documentació que posa de manifest que els pirates anaven a Torre Badum a quedar-se ahí perquè sabien que des de els penya-segats hi havia aigua dolça i no necessitaven baixar a terra per a poder omplir pues, les seues amarraïtes d'aigua dolça, no? Per a poder continuar les seues aventures. Entonces, sí, en quant a que n'hi ha constància de que és un aqüífer que té moltíssima aigua dolça, sí que fa molt de temps, i investigació pues, ja des de farà pues, uns 20-30 anys, a final dels 80-90, se va començar a investigar en profunditat.
Sé que a millor és una altra rama més enllà de la geologia, Ariana, però això, aquesta aparició d'aquest riu subterrani justament en aquest lloc, com afecta la biodiversitat d'aquesta zona on se pot mesclar l'aigua dolça en l'aigua salada?
Doncs pues mira, la veritat és que ahir justet jo no sé com pot afectar, però sí que és veritat que hi ha estudis que posen de manifest que les aigües subterrànies que ixen, com en aquest cas, que és en penya-segats, en grietes, i se pot observar perfectament com és, se pot mesurar el cabal inclús, sí que és veritat que les aigües subterrànies que ixen a la mar aporten més nutrients en el Mediterrani que el Rius, el Ebre, me da igual, qualsevol riu del Mediterrani, pues aporte molt més nutrients que els rius superficials, diguem-ne, el Sila. Aleshores, això jo crec que podrà afectar perfectament als ecosistemes, no?, que estan en els voltants d'aquesta desembocadura.
I aquests rius, i concretament aquesta cavitat, Vicent, de la que vosaltres també heu percebut, també aquest canvi, després de totes aquestes pluges que s'han anat acumulant en els mesos d'octubre i novembre degut a la dana.
Sí, correcte. En la zona interior de Castelló sí que que han hagut zones que han tingut molta pluja acumulada, en concret en octubre i novembre pues, han registrat, per exemple, en octubre més de 600 litres per metre quadrat en tot l'any en algunes zones, i això ha fet que aquests aqüífers que comentava Ariana es puguen carregar d'aigua, i en zones com la de Torrebadum, doncs que tinguin aquest punt d'eixida. ¿Vale? Com dia Ariana, pues, sí que n'hi ha un efecte, no? Esta arribada d'aigües dolces, en condicions de salinitat diferents, carregades de nutrients, sí que tenen un efecte en el que és la fauna de la zona, i en concret en el cas de Torrebadum no està estudiat, ¿vale?, al detall, però sí que, per exemple, en zones pues, d'una escala major, com per exemple la desembocadura del riu Ebre, sí que pues, sap que estàs així des d'aigua dolça. Si se tracta d'un riu molt caudalós en aquest cas, però se produeixen unes corrents que es diuen termolines, que causen com, diguem, una corrent mar endins, que això produeix una succió d'aigües, diguem, de profunditat. Aquestes aigües de profunditat, en aquell cas, pugen sals minerals i en concret alguns elements que són molt importants per al fitoplàncton, que és el primer eslabó de la cadena primària, com és el fòsfor. ¿Vale? El fòsfor inorgànic, junt amb les sals minerals, crea explosions de producció d'aquest fitoplàncton que després causen el creixement del zooplàncton, que això causa o produeix o permet l'alimentació d'altres espècies, com per exemple boqueró, sardina, ¿vale?, que causen també l'aparició d'altres espècies depredadores que s'alimenten d'ells. Con lo qual, la cadena alimentària arranca amb aquestes aportacions de sals minerals i altres elements que són importants. ¿Vale? En el cas de Torrebadum, té una escala menor, no està estudiat, ¿vale?, però sí que es pensa que per observacions que es poden fer, a voltes, per exemple, pues, se veu gran concentració d'espècies pues, com les llises o llobarrets, ¿vale?, que són espècies que toleren millor aquests canvis de salinitat que es produeixen en la zona. ¿Vale? Així podem parlar de que, per exemple, si vas en una embarcació i davant de la Torrebadum et tires a l'aigua o des de les platges que estan properes entres, pots veure com aquesta aigua dolça en menys salinitat que està més fresca, a més, perquè es manté una temperatura d'aproximadament uns 18 graus i fa que, al tindre menys sal, diguem que és més lleugera que l'altra aigua, que és l'aigua de la mar, que té més sal i és més pesada, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, l'aigua que és dolça amb menys sal es queda en superfície i això permet crear una capa d'aigua dolça, diguem, i més fresca, que es queda a dalt, que s'està separada, només és en contacte amb la mar, està separada de la massa d'aigua marina. Ara això crea fenòmens de contrast, de temperatura, de salinitat, i aquestes zones de canvi són interessants per a moltes espècies. Val? A més, allí a la zona, per exemple, és una zona valorada perquè és una zona de dormider per al corb marí emplomallat, que és una espècie d'interès que crien algunes zones de la Comunitat Valenciana i que en concret allà en Torrebadum, igual que en el Castell de Peñíscola, té algunes zones que són dormider, zones de dormider i d'alimentació d'aquestes espècies, que poden criar en altres llocs, i a voltes s'ha vist polls, diguem, que han nascut inclús en Menorca o que s'han criat en la zona d'Europa, per exemple, s'han pogut veure allí alimentant-se, ¿vale? Con lo cual, és possible que hi hagi una relació entre aquest aport de nutrients i de característiques especials de la zona en què siga bona també per a fomentar l'alimentació d'altres espècies com el corb marí, per exemple. ¿Vale?
Doncs tenen molta importància i com te dia Vicent, que tot això que suposa que ara també s'haurà pogut veure més, perquè en totes aquestes pluges al final ja han vist que descarregava per Rambles, però també haurà descarregat per aquestes urgències com també, per exemple, la de Torrebadum.
Correcte. Ara, esta és la eixida principal, diguem, i se considera una descàrrega d'aigua permanent, la que n'hi ha en Torrebadum, però n'hi ha altres també que apareixen de forma temporal, quan n'hi ha grans episodis de pluja. Pues, per exemple, en la platja del Russo, la zona del Pebret, n'hi ha sorgències d'aigua que eixen només en aquests moments de màximes pluges. Val? I també recentment, i aprofitant aquest episodi puntual, la Universitat Catòlica de València, que du a terme un projecte en la Comunitat Valenciana, que és el Thinking Azul, ¿vale?, que està finançat per la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Ciència i fons europeus, doncs estan duent a terme la monitorització dels paràmetres físico-químics de l'aigua en aquesta zona. Llavors han fet una primera campanya que la van fer en col·laboració també nostra, ara a finals d'any, perdó, i la idea és seguir avançant en aquest estudi per a conèixer la possible afecció que pot tenir sobre la fauna i la flora en la zona.
Pues un estudi del que estarem molt pendents, dice Thinking Azul, que arranca ara. Per cert, una curiositat, que a mi ara algú està pensant, d'aquesta aigua, és potable?
Bueno, la veritat és que per a ser potable hauríem de fer una analítica per a saber pues, si té bactèries, virus, etcètera, no? En un principi, les característiques físico-químiques, si no tenim en compte, dices, sí que podria ser potable, però tenim en compte que l'aigua que és per les urgències de tota la Serra d'Irta se pot haver recarregat perfectament en Villafranca del Cid, i tot i ser camí que ha estat passant, arrossega la possible contaminació que pogués tindre aquesta aigua. Aleshores, a veure, jo crec que per dir si és potable o no hauríem de fer unes analítiques i confirmar si és potable o no, perquè també tenim a l'interior pues, l'agricultura, etcètera, que això pues, és un dels problemes que pugui arribar a contaminar per nitrats, per exemple, les aigües subterrànies.
No sé, Vicent, si volies añadir alguna coseta.
Sí, no, bueno, una puntualització simplement. Vull dir, així diguem que sí que hi ha estudis, per exemple, que valoren els paràmetres físico-químics de l'aigua, i diguem que, com que n'hi ha dues situacions, no? Diguem, una és en la dels episodis puntuals, en la que hi ha hagut moltes pluges i arrastra, per això, una gran quantitat d'aigua dolça, i predominantment l'aigua serà dolça quan sortirà. El que passa és que quan les condicions hidrodinàmiques s'estabilitzen, el que sí que s'havia vist és que, per exemple, en les urgències d'aigua de Torre Badum o inclús de les fuentes, ja a banda del que comenta Ariana, que per supost ja hauria que veure pues, això, el contingut que pugui tindre de coliformes o de substàncies que ha pogut arrastrar de terra dins. Però ja per la condició, diguem, de salinitat, s'ha vist que la intrusió marina fa que quan l'aigua sorgís, diguem, per la Badum, per exemple, tinga un contingut de sal que no la faria pròpia per al consum humà. A diferència, per exemple, de la substància que n'hi ha dins del castell de Peníscola, en la font de vins, que sí que se considera que és aigua dolça, val? Però la resta és aigua dolça que ve de terra endins, però quan sorgeix en la costa s'ha mesclat un poc en l'aigua marina, ja, per la intrusió que fa la mar dins de terra. Val? Llavors, i se punte de salinitat la faria no apropia en condicions normals.
Pues ja ve.
Efectivament, puc fer l'última d'això? La última anotació, resulta que este tipus d'aqüífers té, igual que quan plou molt i és molta aigua a la mar, quan estem en època de sequia, permet que subterràniament l'aigua de la mar s'avance i tenim intrusió marina. De fet, hi ha pous que estan al Cala de Xivert, a l'altre costat de la Serra d'Irta, que en èpoques de sequia, ahí s'ha trobat aigua de mar, o sigui, aigua salinitat elevada. Aleshores, en això hem de tindre en compte que les aigües subterrànies, en aquesta part, en èpoques d'abundància, és molt dolça i beneficiosa, però en èpoques de sequera el que fa és permetre i ser acúlfer que l'aigua de la mar adelante quilòmetres endins, subterràniament.
Doncs aquestes urgències, i especialment la de Torre Badum, que va brotar de manera destacada, com també una de les conseqüències de la dana, en la que estan encara les investigacions, i també aquestes curiositats, que potser molta gent no coneixia, que hem volgut també donar algo de llum, igual que també des del Parc Natural de la Serra d'Irta, a través de les seues publicacions, com per exemple l'última edició de la seua revista que està al seu web, com que es titula El Marge, també ha donat més apunts per a conèixer tot aquest també tresor que tenim baix de terra en isos aquífers en aquest parc natural. Ariana Renau, des de la Universitat de València, Vicent Castanyer, del Parc Natural de la Serra d'Irta, gràcies per contar-nos-lo, que és aquesta curiositat que molta gent segurament no coneixia, que ara esperem que també s'interessa i pugui conèixer més de tot el que té ahí també baix de terra del Parc Natural. Gràcies per aquestes investigacions, per aquestes informacions que heu donat d'aquest projecte i del que segur, a partir del Thinking Azul o moltes més, seguirem molt pendents així des de COPE.
Vale, muchas gracias a tú.
Muchas gracias, Albert.